en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un minut passa, o queden 9 minuts per arribar a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre. Us parlo encantat de parlar-vos. I amb una situació que analitzarem ara mateix, directe des de Brussel·les, i és el tema de la guerra del porcí. Tenim un problema amb això i se'ns gira feina. Mireu, posem en antecedents, per si no ho sabeu. El cas és que la Unió Europea ha decidit posar aranzels als cotxes elèctrics que venen de Xina. És una qüestió de posar aranzels per, doncs, que bàsicament per afavorir el producte europeu. Els xinesos són molt més competitius en aquestes qüestions. I tecnològicament parlant, ho hem d'admetre, són bastant més espavilats en aquest cas, són punteros en això, no? Llavors, clar, doncs posen fre, bueno, aranceles. Clar, els xinesos això no els he fet maldita la gràcia, i han dit que, bueno, vale, vosaltres ens poseu aranceles, doncs nosaltres posarem també aranceles, però a què? A la carn del porcí. Mireu, i el cop ve cap a nosaltres, cap a Espanya. Particularment també cap a Catalunya, evidentment. Per què? Doncs perquè Espanya, de tota la Unió Europea, és el primer productor de carn de porcí. Hi ha altres països que es veuen afectats, com Alemanya, com a Itàlia, però no en la mesura d'Espanya. Llavors, aquesta guerra, perquè no estem parlant d'una guerra d'arancers comercials, doncs ens posa davant d'una crisi. D'allà el president Sánchez va anar allà a intentar veure que feia desmarcar-se una mica de la crisi, arribar a un acord sota mà. Clar, això també genera problemes a Europa perquè Espanya intenta fer-ho per altra banda sense que sí, però si no, t'ensenyo la patita, però no te la ensenyo. El cas és que la guerra d'arancels i comercial està servida. I us diré una cosa, una guerra comercial no beneficia ningú, eh? Això, aquests aranceles, si s'arriba a portar a terme, tindran un impacte devastador en un dels sectors clau per a l'economia agrària espanyola. De fet, ja ramaders i experts del sector reclamen mesures urgents per evitar aquesta situació, que aquesta situació s'agreugi. De fet, el senyor amb el que parlarem ara, el senyor Jaume Bernis, que és responsable del porcí a la coordinadora d'organitzacions d'agricultors i ganaders i, a més, ramader del Carràs, a Lleida, doncs ha anat a Brussel·les, ell i altres, van intentar veure què es pot fer per entrar en negocis i a veure com va això. Si és una qüestió d'ajuda, si és una qüestió de rebajar el suflé. I parlem amb ell. Jaume, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com es planteja, gràcies. Com es pot plantejar tota aquesta situació que se'ns tira a sobre?
Bé, aviam, és un problema que la veritat és una guerra comercial. Vull dir, tal com has anomenat, se barregen el que és el cotxe elèctric i el tocino i fas com se menja tot això, no? Sí. Evidentment, els xinesos no estan a gust i ho han manifestat clarament amb els aranzels que els hi volen col·locar a tota la que és la seva automoció, cotxes elèctrics xinesos, i han buscat la manera de dir, doncs, vosaltres ens voleu d'aquesta manera, doncs nosaltres us estimarem d'aquesta altra. No sé si m'explico,
sí,
no?
Sí, perfecte, sí. Sí, una represàlia, per dir-ho d'alguna manera. Tu em poses per aquí, sí, unes coses, però jo te les poses per allà, cap problema.
Exacte. En acabat, què passa? A dins d'Europa, Espanya és el primer productor en porcí i també és el primer exportador de carn de porc a la Xina. I les autoritats xineses, doncs, han vist que en aquest sector i el que representa aquest sector a nivell estatal és una manera de pressionar. I la veritat que no cal dir que el sector porcí pràcticament és el 44% de la producció ramadera estatal. Nosaltres estem arribant a un 60% d'exportacions cap a la Xina, tot i que se van reduint a tal com ells han anat recuperant el seu mercat i les seues exportacions arrel del que van passar per la pesta porcina africana. Bé, ells han vist que tirar per aquí, a part de que ens pugui afectar a nivell estatal, doncs, bueno, també hi ha Alemanya, també hi ha França, però el país que li fa més mal és Espanya.
Sí, sí.
Clar, com a productors, com a ramaders, nosaltres en aquest cas notarem l'efecte si això acaba sent una realitat, segur i de ben segur, amb el preu al mercat. Perquè si els xinesos ens tanquen les portes a les exportacions espanyoles, vulguem o no vulguem, tot i que tenim d'altres mercats on poder col·locar el porcí, és una quantitat molt important la que va ara a Xina, que s'hauria de resituar. Aquesta resituació, tant a nivell de mercat europeu com a nivell de mercat mundial, pot tindre una repercussió en el preu del mercat de la carn de porc, de la carn de porc al productor.
Clar.
Ara en aquest moment, al qui li han tocat, per dir-ho d'una manera, li han tocat més la moral, són a les empreses càrniques, i a les empreses càrniques catalanes i a les empreses càrniques espanyoles. Totes aquestes empreses han tingut que rellenar un formulari, un qüestionari, on se plantejaven tota una sèrie de preguntes que venien des de l'administració xinesa, i sé que aquest qüestionari no hi ha hagut cap problema per rellenar-lo, ells l'han rellenat i l'han traslladat a les autoritats xineses que demanaven aquest qüestionari. Clar, l'efecte primer ha estat en les empreses càrniques. Et dic, el sector productor, si és aquest efecte o acaba sent-hi, el notarem segur, de ben segur, amb el preu, un dia o altre, si això tira endavant, clar, als mercats.
Mm. Clar. Tu estàs a punt ara d'entrar, estàs a Brussel·les. Què esperes que digui Brussel·les de tot això?
Bueno, en Brussel·les, i en aquest cas, primer que res, les autoritats espanyoles i sobretot des d'Interport, s'està fent una feina, bueno, no cal anar tan a lluny, sinó que la setmana passada teníem el president Sánchez a la Xina i un dels temes prioritaris que portava a l'agenda era tractar aquest tema, a veure què es podia fer per solucionar aquest problema, aquesta guerra comercial que en ningú beneficia, i a veure què d'això. Sabem, i en aquest cas el president Sánchez, pel que s'ha dit, està també fent força a nivell europeu, perquè, clar, tal com tu dius, aquí a Brussel·les han de decidir fins en quin punt fiquen aquests arancels. Si els acaben posant, tal com a l'inici van marcar, que eren uns arancels importants i que perjudicava clarament el mercat de l'automòbil xinès, doncs la repercussió pot ser una o una altra. Jo sé que les autoritats espanyoles estan fent la feina que toca pel sector i pel que representa el sector, acompanyats en aquest cas d'Interport, no? I això, hi va haver una delegació d'Interport la setmana passada a Xina, acompanyant el president per poder parlar amb les autoritats xineses que tenen aquesta competència i poder trobar la solució. Cal dir que no és d'ara que exportem a Xina. Portem ja entre 12 i 14 anys exportant molts quilos de carn a Xina, i que els xinesos, tal com ells treballen, ens han exigit, sobretot a les empreses càrniques, unes garanties de com treballen la carn, de com tenen les instal·lacions, de tots els temes sanitaris que han de complir aquestes instal·lacions. Han exigit un nivell molt alt sempre de complir aquestes garanties. I això ho hem complert, i així s'ha demostrat, perquè som dels primers exportadors de carn de porc a Xina.
Doncs, senyor Jaume Bernís, responsable porcí de la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders i Ramader d'Alcarràs, escolta'm, gràcies per explicar-nos la situació i que vagi bé totes les reunions que puguis tenir a Brussel·les. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder explicar. Gràcies.
Sempre un plaer. I mireu que això dona... El que passa que no tinc temps, però dona per fer-se unes quantes preguntes. Dona per fer-se unes quantes preguntes. La primera. Teòricament, estem intentant, i dic teòricament perquè a vegades ho dubto, estem intentant reduir les emissions de carboni a l'atmosfera per intentar controlar el canvi climàtic o per alentir-lo. Això, el cotxe elèctric, seria una d'aquestes peces clau. Llavors, quin sentit té que cada cop els cotxes elèctrics siguin més cars? Si tu poses arancels, això fa pujar preus, bàsicament, i equiparar els preus amb els de... o afavorir el producte europeu. Llavors, qui podrà comprar-se un cotxe elèctric? Doncs si ara ja no són precisament cotxes baratos, encara que amb el temps igual sí, però ara mateix no és que sigui el més barat o el més assequible de tots, llavors què fem amb tot això? Això seria una de les primeres preguntes. I després, ostres, és que estem entrant en un moment on el sector primari ja té problemes, perquè el sector primari ja té problemes, i a sobre s'afegir coses. Clar, que això ve de rebot. Això ve de rebot, i a veure per on surt. A veure per on surt tot això. Bé, de seguida parlarem precisament de relleu generacional en el sector primari. Continuarem parlant de carn, parlarem del gremi de carnissers. Hi ha un problema greu de relleu generacional en el sector primari i en aquest cas en el gremi de la carnisseria. Sabeu que un carnisser o carnissera format tindria feina assegurada? Per això el gremi de carnissers ha posat en marxa uns cursos que han fet amb la Càmera de Comerç de Sabadell. D'entrada hem començat amb la Càmera de Comerç de Sabadell. Doncs de seguida en parlarem aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra, parlarem amb el president del gremi de carnissers. Però abans, finestres modernes, finestres aïllants, finestres perfectes. I ara que ven aquests dies una mica més de fresqueta, que ja la tardor fa treure el nas, les finestres modernes de Brico Ventana Ponés t'ajuden a aïllar i donar el confort que mereix la teva llar. Brico guion Ventana Ponés. Brico Ventana Ponés. Doni a la teva llar la comoditat que es mereix.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Yo creo que al final han elegido bien. O sea, la salida han sido muy fuerte porque todos los jugadores que se han ido han sido pieza fundamental la temporada pasada, pero creo que Quique, en este caso Quique Cárcel, ha hecho también un trabajo fantástico otra vez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. It's a quarter after one. I'm on.
Mireu, parlem en aquest cas d'oficis. I parlem d'oficis, i en funció de quins oficis, no tots, no tots, perquè ara la cosa s'ha diversificat molt, però en funció de quins oficis hi ha un greu problema, insisteixo, va per barris també, però de forma genèrica hi ha un greu problema de relleu generacional. Això què vol dir? Vol dir que en determinats oficis es jubilen les persones que els porten i no hi ha ningú que continuï amb allò. Llavors aquell negoci es tanca. Es tanca o es traspassa i se convierte en una tienda de venta de fundes de mòbils. Vull dir, també és una de les possibilitats. Un d'aquests oficis que té aquest problema és el gremi de la carnisseria. I també tenen aquest problema de relleu generacional, com de la fusteria, per exemple. Però avui parlarem de la carnisseria. I han intentat, o s'han posat les piles, i el que volen fer ara doncs, és intentar pal·liar una mica tot això. En parlem del tema, i en parlem del tema amb el president del gremi de carnissers, el senyor Antoni Gálvez. Antoni, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tothom, com esteu?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. Com de greu és, en aquest cas, en el sector de la carnisseria, el relleu generacional? Hi ha? No?
Mira, estem a la UCI, vull dir, estem directament a la UCI. Vull dir, estem trobant cada vegada més que negocis de companys que es tenen que jubilar, que són rentables, que això, perquè mira, si al final no et va bé, dius, mira, millor tancar, però que són plenament i útilment rentables, doncs estan tancant per falta de relleu, per falta de gent que, doncs, emprenedors que vulguin tirar endavant, i això està passant, em consta que és quasi bé en tots els oficis, sobretot artesans. La gent està per altres feines, no volen... Nosaltres tenim uns horaris que realment s'adapten a la normalitat, a les 30 i pico, 37, 38 hores, el que al final ens calgui això, però, evidentment, sí, treballem dissabtes, això la gent, doncs, com que no li fa molt el pes, però és, al final és un ofici tan sumament maco i tan sumament atractiu que és una pena que s'estigui perdent perquè ens hem carregat entre tots la figura de l'aprenent. Entre tots, quan dic dos, dic des dels que manen fins als que tringuem, que som nosaltres.
Absolutament tots, en aquest cas, no?
Sí.
Bé, llavors, davant d'això, d'aquesta fotografia que m'estàs fent, Antoni, què fareu des del gremi de carnissers? Perquè heu posat en marxa alguna qüestió per intentar almenys posar els punts a les is, no? Donar una porta oberta a tot això.
Nosaltres fa molt de temps que estem bellugant moltes opcions, totes les que ens calguin. Tenim molta imaginació, moltes ganes d'aportar idees. I mira, en una reunió que vam tenir amb Cambra de Comerç d'aquí de Sabadell, això estic al Vallès, va sortir la conversa amb el president de Càmera, amb el senyor Ramon Alberic, va sortir la conversa de la mancança de mà d'obra, no? I si més no qualificada, ja diem nosaltres que mira, que ja l'ensenyarem nosaltres el seu ofici. I em va dir, per què no munteu un curs, home, que s'adapti una miqueta, que sigui doncs, una petita píndola per a veure un tast, a veure si la gent s'anima. Doncs, per què no munteu un curs i parlem-ne? Bueno, vam dir, manos a l'obra. Ens vam posar amb l'Helena Carrasco, que és la nostra gerent, i amb els companys de junta que es dediquen a la docència, alguns, i vam muntar un curs amb l'ajut de Mercabarna, de l'escola de Mercabarna, vam muntar un curs que abarca 120 hores, 30 són de teòrica i 90 de pràctiques, però pràctiques de veritat, no pràctiques amb un talleret o allà amb una aula, no, amb un obrador de xarcuteria d'aquí del Vallès, perquè, això sí, aquest curs està... enfocat a la gent doncs, que abarca la Càmera de Comerç. No? És evident perquè és Càmera de Comerç qui financia aquest curs. Doncs clar, el curs té que ser de doncs, gent del seu àmbit, no? d'on estan ells.
Uh-huh.
El vam presentar, els va semblar perfecte. Vam començar a fer la difusió potser una mica tard, que amb això sí és veritat que les coses de Palacio van despacio, i bueno, estem intentant de a veure si som capaços de trobar mínim 10 persones. i ens està costant molt. Ens està costant molt.
Però a part de tot això, perquè el que ara mateix pugui estar escoltant i li interessi, què ha de fer?
Doncs mira, a trucar a Cambra de Sabadell, que això ho trobarà a tot arreu, i ensenyo a Google, segur que el troba, i demanar per aquest curs d'auxiliar de carnisseria. Allà li donaran les dades necessàries i allà portarà les seves coses. I res, volíem començar la setmana d'aquí a dues setmanes, el dia 25 volíem començar. És un curs que arriba fins al 30 d'octubre, que a més, ja potser m'avanço una miqueta, és un preludi de la cosa que es fa diversos anys que estem intentant, que és una FP dual.
Això. Aquesta seria més alternativa a la formació amb l'FP dual, no? Però seria coordinat.
Sí, aquest de primer curs ha sigut una prova de fuego, a veure si ens surt bé, no? Si surt bé, es pot exportar doncs, a totes les càmeres de comerç del territori, perquè totes poden fer aquest gest, perquè totes tenen pressupost per poder-ho fer, de formació, el que passa que mai aquest curs doncs, no se l'havia plantejat mai. Hem tingut que vindre els bojos de gremi de carnissers, doncs a dir, escolteu, som-hi, posem-se les piles tots. Però el d'FP dual ja és més serio, és una cosa que és el que hem lluitat fa molt de temps, de tindre una FP de qualitat reglada, que la gent, el temps que estigui fent pràctiques, estigui cobrant des del primer dia un sou doncs, acorde amb el que estem fent, no? I a partir d'aquí sortiran tant els primers curs, el curs de Cambra de Sabadell, jo asseguro que aquestes 10-15 persones que poden fer el curs tindrien feina fixa i aquest FP sortiran amb feina asseguradíssima.
Doncs, senyor Antoni Gálvez, president del Gremi de Carnissers, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat i felicitats per la iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre a la vostra disposició.
Gràcies. Doncs mira, si us voleu apuntar a la Cambra de Sabadell, directament estaran allí per apuntar-vos. És tot un què, tot això, eh? Les professions de tota la vida que tenen un problemazo per relleu generacional. En podria entrar aquí moltes coses. Els diners que es cobren, les hores que inverteixen aquesta conciliació, i avui en dia les qüestions i els costums canvien, eh? Molt bé. De seguida parlarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chafepol de Mossos d'Esquadra, i entre altres temes parlarem d'aquesta proposta, una proposta que hem parlat moltes vegades aquí, precisament amb ella, no? I és endurir les penes pels multireincidents. Aquí hem parlat de multireincidents que tenien com 200 detencions. Igual sí, 100 i pico segur. 100 i pico segur. Doncs en parlarem d'això, de com s'enfoca i com ho veuen des del sindicat de Mossos d'Esquadra. Però abans, és que t'hem de parlar de carn i de menjar, és que m'obre la gana. M'obre la gana. I si m'obre la gana, i ara que s'apropa també l'hora de dinar, hi ha un lloc que segurament et portaran un càtering d'alta qualitat. Casanovas, càtering més de 100 anys servint des del vell mig de Barcelona, càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per les actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Mira, si vols quedar bé, contacta amb el Joan. El Joan és el xef i tercera generació de la família Casanovas. El 658 95 42 01. 658 95 42 01. O pots visitar encara més fàcil la seva web. Casanovascatering.com. Casanovascatering.com. Casanovas Catering, que és la teva millor acció.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una cesta de melocotones amarillos de origen nacional por solo 4,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Oye, mira, si estás harta de pasar hambre, si no quieres dejar de comer chocolate, si no quieres saturar tu cuerpo de batidos, sigue los consejos que nos va a dar ahora mismo Enriqueta, que es dietista del plan 1-2-3 de Clinitec, para adelgazar y perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Oye, que son infalibles y verás cómo la báscula te sonríe en un plis plas. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Sí, con el plan 1-2-3 vamos a conseguir adelgazar. Y además es que te lo garantizo, ¿eh? Inicia ya hoy mismo tu plan de 3 semanas, que es drenante, te deshinchas, adelgazas y vas a controlar los niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Todo son ventajas, las rodillas, la movilidad, el cansancio desaparece porque bajamos de peso y vamos a olvidarnos del efecto rebote. Perderás más de 4 kilos, bajarás más de 3 centímetros de volumen en solo 3 semanas, Cruz.
En solo 3 semanas. El plan 1-2-3 te permite seguir comiendo más saludable y adelgazar rápidamente. Y es que además es facilísimo, con ingredientes naturales, con registro sanitario. Uh-huh. Es económico y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres y para todas las edades. Y en solo 3 semanas adelgazas de 4 a 7 kilos. Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Vamos a decirle adiós a la grasa localizada porque la eliminamos, son saciantes y el resultado en esas 3 semanas en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. Y si quieres empezar mañana mismo, el plan 1-2-3, ¿qué has de hacer? Marcar el teléfono, que es fácil como el plan, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y oye, para empezar ya a adelgazar, Enriqueta, ¿qué oferta vamos a hacer a hoy en día a los oyentes de COPE Cataluña?
Pues mira, para los oyentes de COPE, gran promoción, Cruz. Vamos a regalar las 3 infusiones del plan 1-2-3. La detox, más la drena, más la lipo. Nos van a ayudar a mejorar las defensas y a dejar un vientre más plano. Pero, Cruz, vamos a regalar también el gel adelgazante que lleva rolón incorporado para destruir esa grasa que puede estar ahí localizada en barriguita, michelines y muslos. Gran promoción gratis que te llega, sí, con tu plan 1-2-3, llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
Y adelgaza más de 4 kilos en solo 3 semanas, seguro y de forma duradera con el plan 1-2-3. El teléfono, facilísimo. 650-51-52-53. Y Enriqueta, que es que vamos a adelgazar de una vez por todas.
Claro que sí, y sin pasar hambre, ¿eh? Con el plan 1-2-3, porque repetimos que no son batidos y vas a conseguir tu deseo, perder en 3 semanas de 4 a 7 kilos menos.
650-51-52-53. Enriqueta Patunets, Patunets.
Patunets, Patunets, molt grans. Adéu, adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Del migdia, parlem ara d'aquesta proposta de reformar la llei per endurir els reincidents, els lladres reincidents. En aquest cas, ja havíem parlat alguna vegada de tensions que fan els Mossos d'Esquadra, de gent que roba, els enganxen, tenen 170 o més, no sé, ara no recordo el rècord, però era una xifra d'aquelles que escandalitzava, i entrava per una porta i sortia per l'altra, perquè coneixen la llei, perquè coneixen que fins a cert import doncs no és un delicte, sinó que és aquestes coses, aquestes trampes que es fan. Doncs ara hi ha una proposta per endurir la llei en aquest cas, i en funció de que robis o que no robis, doncs la cosa ja es posa més seriosa, i fins i tot demanar, per exemple, en cas de mòbils, fins a 3 anys de presó. Parlem amb d'aquestes qüestions i d'altres amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
Sembla que és un pas endavant, això d'endurir la llei conforme a la multireincidència, no? Com ho veieu?
Nosaltres, evidentment, ho valorem molt positivament, no? Perquè realment hem d'acabar amb aquesta percepció global que tenim tots i totes, no? De que, i la ciutadania mateix, no? De que aquests delinqüents, els multireincidents, doncs, entren per una porta, no? Quan els detenim i surten per una altra. I a més, hem d'enviar aquest missatge de que delinquir no surt gratis, no? ja no només per la ciutadania especialment i principalment, sinó també per nosaltres, que en molts casos no tenim companys i companyes doncs, que dediquen esforços ingents a detenir aquestes persones, inclús a vegades a elaborar doncs, atestats molt complexos, molt detallats, no? I després aquestes persones doncs, acaben sortint al carrer. No? Tot això, a més de tota l'alarma social que produeix, a nosaltres ens genera molta frustració. Per tant, nosaltres apostem fermament per aquest enduriment de la llei.
Doncs ara, no sé si recordes tu la xifra d'aquell que vam parlar una vegada, que era una xifra escandalosa. Eren 200 detencions o... No sé si ho recordes de memòria,
sí. Sí, no recordo ara, però bueno, que tenim individus amb més de 90 detencions que els és igual, i se'ls imposa, el jutge imposa prohibicions d'apropament, no?, d'entrada a infraestructures com el metro, per exemple, i les incompleixen sistemàticament, no? I si aquests incompliments doncs, no tenen una resposta punitiva, després no entren a presó, evidentment estem enviant un missatge de que el sistema no funciona, no? Nosaltres hem publicat un comunicat darrerament, el dia d'ahir, parlant d'això precisament, adreçat específicament a un lloc molt sensible, com és l'aeroport de Barcelona, que està precisament doncs, patint un increment de delictes.
S'han disparat els delictes a l'aeroport de Barcelona.
Ara els mitjans se n'han fet ressò recentment aquests dies, no? Doncs que bueno, s'han disparat per 10 respecte a fa 10 anys, i tant detencions com fets delictius, no? I, evidentment, nosaltres hem dit allà fan falta molts més efectius perquè tenen una càrrega de treball bestial, però no és només la càrrega de treball, no? I la manca d'efectius el problema. Vull dir, el problema és el sistema en si mateix, no? El que parlàvem, aquesta sensació d'inseguretat, perquè els multireincidents doncs, no tenen doncs, aquesta resposta contundent, no? Penal, que és el que correspondria per també que servís una mica, no?, de punt d'inflexió i que poguéssim acabar amb aquesta multireincidència, no? El fet de saber que tindràs una resposta contundent doncs, segurament et farà canviar de modus operandi. No sé si sortiran d'aquest circuit delinqüencial, però com a mínim estem enviant un missatge de que aquest país és un país on delinquir surt gratis, com deia. No?
No, és un problema, i a més és el que tu comentes, també genera certa alarma social, no?, el fet de que no passi absolutament res. Bé, el que passa és que entres per una porta i surt per l'altra, per tot això que estaves explicant.
Clar, que et deia, el cansament dels companys, que estan cada dia fent detencions, en aquest cas a l'aeroport, que estan a tope, que no poden més, que tenen una càrrega de treball bestial, que és que no donen més de si, i a més veuen que aquestes detencions després serveixen pràcticament per res, perquè tornen a sortir i es tornen a trobar la setmana següent al mateix lloc delinquint, no?
És molt fort, això,
La sensació que genera com a policia és realment frustrant i d'alguna manera hem de canviar aquest missatge, l'hem de revertir.
És increïble que estem parlant de tot això, quan és el que tu dius, és una cosa que sembla increïble. Ho poses sobre la taula, dius, no, hi ha una persona que l'han detingut 90 dic una xifra, 90 vegades.
Dic 90 i són 90, Si diem 90 és que són 90 i segueixen al carrer.
No, exacte, i segueixen al carrer i te'l trobes al mateix lloc on l'has detingut, te'l trobes pispant. Carteres, maletes, el que sigui, és increïble.
T'ho imagina't pel company que està, doncs com et dic, no?, fent esforços ingents per detenir aquesta gent, trobar-te al mateix delinqüent, al mateix lloc, evidentment, el missatge canvies. No podem ser un dels països doncs, més laxos en aquest sentit i hem de donar una resposta contundent, com deia.
Més temes. Hi ha un tema que m'agradaria comentar amb tu, i és que aquest també no és la primera vegada que ens trobem una notícia com aquestes, i és que el cos de Mossos d'Esquadra han denunciat a dos menors d'edat per conduir dos cotxes a l'N340, a Alcanar. Va passar a Alcanar, exactament. Com ha passat la cosa?
Sí.
Dos vehicles.
Sí, efectivament, van ser enxampats a les 4 de la matinada doncs, fent ziga-zagues, a més amb una velocitat molt reduïda, la qual cosa, doncs, evidentment, suposava un perill molt gran per la resta de persones que estaven circulant. Per tant, felicitar aquests companys, no?, que han pogut detectar aquest fet i evitar doncs, mals majors. A més, estem parlant de dos menors que ja havien estat denunciats prèviament doncs, per conducció temerària, per tant, que no era el primer cop que feien una cosa similar, que a més no disposaven ja no del permís B, evidentment, al ser menors doncs, no podien disposar del permís de la llicència B de conduir, però tampoc disposaven de cap altre, no?, i bueno, en qualsevol cas, no? Doncs tampoc tenien ni d'aquesta llicència que pots portar ciclomotor, no tenien cap tipus de permís i, bueno, felicitar els companys, com deia, doncs per aquests fets i manca, a banda de que, evidentment, la prevenció, no?, i la detecció, la vigilància policial funciona, com es pot veure en aquest cas, també necessitem fer molta pedagogia, molta pedagogia en aquest sentit.
Clar, en aquest cas, quan es deté uns menors, què passa? Perquè, clar, no poden ingressar, no, on van?
No, en aquest
estan
cas
sota custòdia.
Se'ls va comunicar als pares que se'ls havia identificat aquesta infracció, se'ls va es comunicar a Fiscalia de Menors perquè prengui les mesures que consideri oportunes.
D'acord. I vull preguntar-te també per una nova estafa. Ja sabeu que estafes, això, cada dia tenim una. El cos de Mossos està alertant davant de l'estafa del veí. Com és, i què és i com funciona l'estafa del veí, Imma?
Doncs és una estafa que t'arriba a través de WhatsApp, d'un telèfon que està molt elaborada, perquè és d'un telèfon que correspon a un veí, a un perfil de veí, segurament doncs, perquè han pogut accedir al seu compte de WhatsApp. Sabem que habitualment doncs, a vegades estan suplantant identitats a través de WhatsApp. Doncs una persona que tu identifiques com un veí teu doncs, et demana diners per una situació sobrevinguda urgent on et dona molta pressa perquè li facis un ingrés econòmic a través de l'aplicació Bizum, ja sigui doncs, de 200, de 100 euros, una cosa així, no? Que té una situació sobrevinguda i aprofitant-se de la confiança que pots tenir amb aquest veí, doncs la persona innocent, al veure cotejar el perfil i que sembli no, doncs, un perfil real, doncs el que fa és entrar aquests diners a través de la plataforma voluntàriament, amb la qual cosa costa molt més doncs, després d'identificar aquesta estafa.
Doncs seria aquesta l'estafa. I realment, com podem detectar-ho? Perquè això et pot deixar sense pasta en un moment.
Doncs això, en primer lloc, el que hem de fer sempre és oblidar-nos d'aplicacions, oblidar-nos de WhatsApp. Si un veí, el veí del primer segon, ens està demanant diners a través de WhatsApp, escolta, baixem a casa seva, anem a parlar amb ell, a veure què és el que passa. Perquè vale, pot ser que la persona per vergonya no t'ho demani personalment, però anem a cotejar la informació. Sempre que algú ens demani diners, de la forma que sigui, hem de fer gestions per esbrinar, perquè avui dia malauradament és molt fàcil suplantar la identitat de les persones i en un moment, jugant amb aquesta necessitat imperiosa, amb la rapidesa, no? Amb el necessito jo els diners, amb aquesta pressió, que sempre les estafes sempre funcionen sota pressió, no? Et donen pressa de manera que no tens temps de pensar, no tens temps de calibrar i és quan caus amb la trampa i a més podem caure tots i totes. Vull dir que això és una cosa que sí, sí. Ningú està absenta de que pugui caure en un moment determinat.
Home, tot en funció també de la confiança que tinguis amb el veí perquè et demani pasta. També és així, perquè si el del cinquè no tens molta confiança i t'estàs demanant 100 euros, doncs això ja... Aquí hi ha gato encerrado. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltíssimes gràcies per comentar amb nosaltres totes aquestes notícies. Molt amable.
Gràcies a tu. Bon dia.
Cuida't, Imma, gràcies. Bé, doncs, és que hi ha perdons. Mira, de fet, de seguida continuarem parlant d'estafes, parlant d'enganys. S'ha fet molt viral a xarxes, una estafa d'una senyora que li han cobrat 1.700 euros per canviar un pany. És l'estafa dels serrallers. Un serraller d'urgència, un serraller que diu que, mira, és d'urgència, que va de nit, va allà, li canvia el pany de la porta perquè havia perdut les claus, pel que sigui, i li va cobrar 1.700 euros. 1.700 euros. Bé, una operació així, un cop parlat amb el gremi de serrallers, no hauria de passar de 150 euros. No hauria de passar de 150 euros. I, a més, hi ha d'altres coses que s'haurien d'afegir a tot això, eh? Bé, nosaltres parlarem de seguida d'aquesta perquè s'ha fet molt viral i perquè crida força l'atenció, no?, que et cobri 1.700 euros per això. De fet, no és ni la primera ni serà l'última que passa. De seguida en parlarem amb una dona, amb una senyora que també ha patit una estafa similar per part de suplantació professional. Suplantació professional. Ara què fem? Doncs arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar Cisneros i Jorge Bustos. Fins ara, agafo quatre papers i torno.